Com dèiem, un cop al mes rebem la visita de David Bueno, professor del Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona, que ens porta les notícies més destacades publicades a les revistes científiques aquestes darreres setmanes. El David no només se'ns esporta, sinó que a més ens ajuda a digerir-les per tal que les entenguem. Que déu-n'hi-do la feina, eh? Aquesta és la feina d'un divulgador científic. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A banda, avui d'agrair-li al David que sí, avui l'hem d'agrair una miqueta més, tenint en compte que ha dormit molt poc, i és que l'hem de felicitar perquè tot just fa unes hores que va rebre el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, que atorga la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València per un assaig divulgatiu sobre llibertat en clau biològica i evolutiva. A veure, David, no... allò com deia aquell, ja sé que no has venit a hablar de tu libro, però explica'ns això que vol dir. La llibertat humana es pot estudiar des d'una perspectiva biològica?
No només es pot, sinó que s'ha d'estudiar des d'una perspectiva també biològica. I el motiu jo crec que és molt simple. Cada vegada es van trobant més gens que determinen aspectes clau del nostre comportament. S'han trobat gens que condicionen que tinguem neguits espirituals o no. Fins i tot la nostra tendència política, ara que hem començat la campanya electoral. I, clar, això semblaria dir que estem molt determinats, que no tenim massa marge d'elecció, no tenim gaire llibertat. Però al mateix temps som l'única espècie creativa que hi ha al planeta. I per poder crear necessitem tenir pensament lliure. Sense pensament lliure no podem crear res. Per tant, veiem aquesta dicotomia de llibertat i restricció de llibertat. I això és el que jo he reflectit en aquest assaig.
Un assaig del que ja en tornem a parlar perquè es publicarà.
Es publicarà, sí, sí, entre abril i maig, m'han dit.
Doncs, per tant, a l'abril i al maig tornarem a parlar de nou i reflexionarem, eh? Mira que Hawking deia que la filosofia estava morta. En absolut. Quina manera de reflexionar.
Tindrà un nou impuls des de la biologia.
Bé, doncs, en tornarem a parlar d'aquest assaig, d'aquesta llibertat humana. Però avui, com sempre, comencem i ho fem amb la paraula del mes. I la paraula del mes és aquest moment en el que agafem una paraula, el David doncs, selecciona una que té a veure amb alguna de les notícies i aleshores prova d'explicar-nos la paraula perquè l'entenguem. En el cas del dia d'avui és immunodeficiència.
Doncs sí, avui he triat immunodeficiència per connectada, com sempre, amb la notícia del mes que va sobre la sida. Ara, la immunodeficiència és la incapacitat del nostre sistema immunitari de lluitar contra agents patògens. Fins al nostre sistema immunitari, ens el podem imaginar, no sóc gens belicista, però imaginem-nos com un petit exèrcit que defensa el nostre cos a molts nivells diferents. Té des de cèl·lules que directament, quan detecten un agent estrany, van, el destrueixen i se'l mengen, fins a altres cèl·lules molt més específiques destinades contra determinats elements, proteïnes, anticossos, que reconeixen allò que és estrany i ho marquen per facilitar la tasca d'altres cèl·lules, altres proteïnes que fan com un ganxo, i quan troben un d'aquests anticossos units a una cosa estranya, s'hi enganxen i el ganxo forada aquella cosa estranya per matar-la. És un sistema molt complex amb molts nivells que el que fan és que eviten que ens posem malalts. Si no tinguéssim aquest sistema, estaríem constantment malalts. Pues agafem la grip un cop l'any i alguna coseta més, potser, però si no, seria constant. Doncs bé, la immunodeficiència el que fa és que algun d'aquests, o tots, o molts d'aquests elements, no funcionin correctament i, per tant, el nostre cos no es pot defensar. Llavors, hi hauria dos tipus bàsics d'immunodeficiència. La innata, que és persones que neixen amb el sistema immunitari que no els funciona correctament, és el cas dels nens bombolla, que han de viure aïllats per no posar-se malalts. I l'altra seria la adquirida, que és el cas del virus d'immunodeficiència humana que ens provoca la sida.
En el cas genètic, a banda de casos, doncs, evidentment, molt, molt radicals i dramàtics, com seria el cas dels nens bombolla, no? Hi ha persones que genèticament podríem dir que el seu sistema immunològic no funciona tot el bé que hauria de funcionar?
Doncs sí, tots sabem que hi ha persones que es posen malaltes...
Sempre.
...molts cops l'any, i d'altres que diuen, mira, fa 4 anys que no he posat malalta cap vegada. Doncs bé, aquí hi ha una de les diferències. Hi ha sistemes immunològics molt més efectius que d'altres. Sense caure en immunodeficiència, no estem parlant d'una immunodeficiència en aquests casos, eh? Senzillament, doncs, li costa més reconèixer.
Immunodeficiència genètica, immunodeficiència adquirida, i justament això ens porta a parlar sobre què seria la primera de les notícies recollides, no sé si dir la notícia del mes.
Bueno, jo li dic la notícia del mes perquè crec que, bueno, si més no pel meu criteri, és la que jo destacaria amb més força avui, no? I és, fa referència doncs, a la SIDA, la síndrome d'immunodeficiència adquirida, bàsicament perquè és una malaltia que afecta moltíssims milions de persones arreu del món, que de moment, per moltes campanyes que es facin, a molts llocs del món no té encara aturador, no hi ha vacuna, hi ha fàrmacs que disminueixen la progressió de la malaltia, però no curen. Per tant, és una cosa ben candent de la ciència. Afecta moltíssims milions de persones. Quan agafen el virus, el virus de la SIDA té un material genètic una mica diferent al nostre. S'anomena RNA en lloc de DNA. Quan arriba al nostre cos, infecta una cèl·lula, entra dins, ell té uns enzims que el converteixen en DNA, amb el nostre material genètic, s'integra dins dels nostres cromosomes, dins del nostre genoma, i des d'allà comença a fer-se còpies de si mateix, a reproduir-se i a infectar totes les altres cèl·lules del sistema sanguini. Bàsicament, limfòcits, que són cèl·lules del sistema immunitari. Com que els destrueix, no deixa que funcionin bé, tenim una immunodeficiència. Doncs bé, això és el que passa amb, és el que es diu que això és el que passa amb les persones infectades per aquest virus. Però ja fa temps que sap que aproximadament una de cada 1.500 persones són resistents a aquest virus. Tenen el virus dins del seu cos, tenen el virus dins les seves cèl·lules, però no desenvolupen immunodeficiència. És com si hi hagués un equilibri, el sistema immunitari continués funcionant bé malgrat tenir el virus dins, com si controlessin aquesta infecció. L'estudi d'aquestes persones és molt important perquè això permet saber, primer, saber per què són resistents, per poder desenvolupar fàrmacs i vacunes que simulin aquest procés natural de resistència que algunes persones tenen. Doncs bé, la notícia és que s'han trobat 4 marcadors genètics, ara diré què són, que estan presents en moltes d'aquestes persones resistents. I també és interessant que en aquest treball han participat investigadors catalans de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Aquests marcadors genètics són petits fragments del nostre genoma, del nostre DNA, que nosaltres podem identificar en cada persona, i s'ha vist que són diferents en les persones. S'ha vist que les persones resistents tenen un mateix tipus d'aquest marcador. No és un gen. Però llavors, quan un troba un marcador associat a una malaltia, o en aquest cas a una resistència a una malaltia, el que fas és mirar quins gens té a prop, perquè sempre s'hereden junts aquests gens, o gairebé sempre. Per tant, si hi ha el marcador, vol dir que el gen que té al costat o molt a prop pot ser l'implicat en donar aquesta resistència. I casualment el que s'ha vist és que els gens que hi ha al costat, en els que s'anomenen antígens leucocitaris, són els gens que fan unes proteïnes presents en aquestes cèl·lules del sistema immunitari i que són les encarregades, aquestes proteïnes, de dir a la resta del sistema immunitari les coses que tinc al meu costat no són d'aquest cos. És a dir, el virus l'agafen i l'ensenyen. L'ensenyen pel seu costat. De forma que la resta del sistema immunitari diu, a veure, aquesta és la proteïna del meu cos i la que hi ha al costat no ho és. Per tant, això és el que hem de destruir. Per tant, la gràcia d'això està en veure que realment són aquests gens i que tenen de particular els d'aquestes persones resistents per intentar simular el mateix procés com a vacuna o com a medicament per curar la SIDA.
Sempre ens deixen molt sorpreses aquestes notícies perquè els científics moltes vegades tenen aquesta capacitat de canviar la perspectiva, no? De com en aquest cas doncs, ens costa molt lluitar contra el virus, per què no que la perspectiva sigui una altra? I sigui justament la de protegir el sistema i no anar directament contra aquell...
Ai, si ja hi ha persones que tenen un sistema que els funciona de forma molt eficient, no cal que inventem res, no? Reproduïm-ho o reconduïm-ho a les persones que això no els funciona d'aquesta manera.
Interessantíssima la notícia. Hi ha d'altres notícies que també són destacades aquesta setmana, i en aquest cas la següent ens vindria a parlar del primer assaig amb cèl·lules embrionàries humanes.
Exacte. De cèl·lules embrionàries humanes ja fa molt temps que se'n parla, ja fa anys que va haver-hi polèmica, i s'han fet molts experiments amb models d'animals. Molts, constantment n'estan sortint publicats. L'últim va sortir ahir, per exemple, uns ratolins dels quals se'ls han posat cèl·lules musculars en els seus propis músculs després de patir una lesió per recuperar més ràpidament la musculatura amb ratolins. En humans, el primer assaig l'ha demanat, l'ha començat a fer una empresa de biotecnologia que es diu Geron, que el que pretén és posar cèl·lules mare. Explico què són les cèl·lules mare. Són cèl·lules embrionàries que estan en els embrions, que són capaces de donar qualsevol cèl·lula del cos, absolutament qualsevol, des de múscul a cèl·lules de la melsa a neurones. Vale? Aleshores, la gràcia està en que aquestes cèl·lules posades al lloc correcte puguin reemplaçar cèl·lules que no funcionin correctament i curar així doncs, algunes malalties, algunes o moltes. Doncs bé, el que ha fet aquesta companyia és intentar tractar lesions medulars. Lesions medulars que es produeix un trencament de la medula espinal que provoca paràlisi generalment a les extremitats inferiors, a les cames. Això és perquè les neurones que passen per la medula s'han trencat. La seva idea és posar cèl·lules mare al lloc del trencament perquè refacin aquestes connexions i torni a haver mobilitat a les cames. Han començat a fer-ho amb persones que faci menys de 14 dies que han tingut la lesió, perquè sigui molt fresca, si no es forma com un call i no deixa després que la cosa recuperi bé. I, bueno, estan en aquest procés. No hi ha encara resultats per dir si funciona o no funciona, però l'important és que ja hi ha hagut una autorització per fer-ho en proves clíniques en humans, vol dir que en ratolins ja fa un temps que la cosa està funcionant. També hi ha hagut algunes crítiques, s'ha de dir. La revista, per exemple, Nature Biotechnology, just l'endemà que es fes públic, això va publicar un editorial bastant crític, dient que potser la tècnica encara no estava prou controlada com per aplicar-la a humans i que faria falta més recerca en animals. Però el cert és que s'ha autoritzat i si la cosa funciona pot ser realment una bomba mèdica. Realment això sí.
Cada vegada que es parla d'aquest tema sempre es parla de la regeneració d'òrgans o fins i tot de la creació d'òrgans d'una manera artificial.
Sí, sí. De fet, la idea a llarg termini és fins i tot fer teixits o òrgans al laboratori amb uns aparells que es demanen bioreactors que simulen doncs, com un cos humà per trasplantar-los a persones que els hi falti això. Això hi ha, per exemple, hi ha un equip a Madrid que està treballant amb cors artificials. El que fan és agafar el cor d'un cadàver, que hagi donat el seu cor. Si això es trasplanta directament a un pacient que el necessiti, provoca rebuig i per tal que el prendre immunosupressors, tornem al tema de la immunodeficiència, en aquest cas la provoquem perquè no hi hagi un rebuig, doncs el que fan és eliminar totes les cèl·lules del cor i deixar només les proteïnes que unien les cèl·lules, que donaven forma al cor. Agafen cèl·lules mare de múscul del propi pacient i fan que repoblin aquesta estructura buida i la idea és generar un cor nou amb cèl·lules del pacient, per tant, sense cap mena de rebuig.
Però amb això s'està treballant, no? Diguéssim
això que... sí està treballant, això encara no s'ha fet.
Ens estàvem imaginant ara i és de pel·lícula de ciència-ficció,
Esperem que d'aquí uns anys ja no sigui tan ciència-ficció, sinó sigui una cosa que es pugui fer rutinàriament.
Més notícies, anem una miqueta endavant, i en aquest cas notícies que ens porten a parlar de com l'amor podria arribar a fer disminuir la sensació de dolor. Aquesta notícia és bonica.
L'amor és fantàstic, i la notícia és molt, molt, molt bonica. Això és un experiment que es va fer es va publicar fa un parell o tres de setmanes, una revista que es diu Plus One, i el que van fer va ser seleccionar parelles que portessin 9 mesos de relació. Els hi van fer un test que s'anomena d'escala d'amor passional per veure que tots dos estaven realment enamorats a partir d'un cert llindar d'enamorament i que fos un amor correspost. Van agafar una de les persones de la parella i la van sotmetre a una font de dolor per calor, que no genera cap lesió, no es tracta de buscar masoquistes, vale? I mentre els aplicaven aquest dolor, que anava variant de lleu cap a més intens, els feien veure una foto de la persona estimada, una foto d'una altra persona de característiques molt semblants, mateix color de pell, de cabell, de la complexió general, o bé els feien un exercici de distracció mental, d'associació de paraules. Aquest últim és un control, sempre s'han de fer controls en qualsevol experiment, perquè se sap que la distracció mental alleugereix la sensació de dolor. Doncs el que vam veure va ser que quan el dolor era lleu, moderat, quan era moderat, i veien la foto de la persona estimada, la sensació de dolor disminuïa entre un 36 i un 45%. En canvi, si veien la foto d'una altra persona que recordava molt l'estimada però no era ella, la sensació de dolor no disminuïa de res. I si el dolor era intens, la disminució era una mica menor, o bastant menor, era del 12-13%, però així tot clarament significativa. Però el més curiós també, això ja és prou curiós, és a dir, quan un es fa mal tenir la persona estimada a prop, segur que fa que noti menys mal i pot explicar, per exemple, la recuperació després d'una malaltia o després d'un accident greu, si tens les persones que estimes a prop, no? Però el més curiós també és que es va analitzar l'activitat cerebral d'aquestes persones mentre es feia l'experiment. Si estaven fent aquestes activitats de distracció mental, que també disminueixen el dolor, s'activaven les zones del cervell relacionades a la memòria. Però, en canvi, si era per veure la persona estimada, s'activaven les de recompensa. És a dir, estimar algú sempre és una recompensa.
D'això justament ens en parlava la setmana passada la Mara Dirsen, amb qui parlàvem d'aquests sistemes de recompensa que s'activen quan el nostre cervell se sent enamorat, aquestes àrees del cervell doncs, que justament s'activen i, per tant, com molt bé deia el David, es pot saber si una persona està enamorada o no, si ens menteix o no. Això és científicament demostrable. I ja aprofito per avançar-vos que, malauradament, demà la Mara Dirsen parlarà de quan les coses no van tan bé, perquè després d'aquesta època de l'amor passen coses. I, per tant, demà parlem d'infidelitat. Ja avancem el tema. Però aquest és un altre tema. Quan parlàvem d'amor, en principi no seria només amor en sentit amorós, d'enamorament sentimental, també serviria a la família?
L'experiment s'ha fet
amb
enamoraments. Sí.
Clar,
sí,
estava pensant si et serveix igual que vingui a veure't allò el tiet a l'hospital o no, de cara a recuperar-te, no?
No s'ha fet, que jo sàpiga, no s'ha fet, però és fàcil que sí, no sé si el tiet o el fill o el pare o la mare, és a dir, suposo que com més proper o més el vincle emotiu tinguis tu, millor.
Més notícies. En aquest cas, l'alimentació dels pares podria perjudicar el futur de les seves filles?
Això és una cosa sorprenent que vaig haver de llegir diverses vegades per saber que no m'havia equivocat al llegir-ho. És un experiment fet amb rates. I el que van fer va ser alimentar mascles amb una dieta molt rica en greixos abans de que es reproduïssin. Van deixar que es reproduïssin i els seus descendents femelles, les seves filles, eren molt més propenses a tenir diabetis. Quan es va analitzar per què, es va veure que les filles aquestes tenien una regulació no normal de molts dels gens implicats en el metabolisme de la glucosa. La diabetis és la incapacitat de regular la glucosa en sang. Clar, com pot ser que l'alimentació del pare afecti un caràcter que després es manifestarà a la filla? Doncs bé, el que s'ha vist és que aquesta regulació és deguda a canvis en l'epigenoma. Ja en vam parlar un dia d'epigenoma. Vaig fer una comparació que era, imaginem el nostre DNA com una carretera, ens guia cap on ha d'anar el nostre cos, el nostre metabolisme, i l'epigenoma serien com senyals de trànsit que podem posar o treure. Doncs amb una recta que correríem molt, si posem una senyal de 40, aquell gen va més a poc i per tant canvien moltes coses del nostre metabolisme. O al revés, podem posar de sobte una de 120 i anirem molt més ràpids. Doncs bé, sembla ser que l'alimentació amb una dieta rica en greixos del pare provoca canvis en l'epigenoma dels seus espermatozoides per tal que els seus fills, en aquest cas les filles, s'adaptin a aquesta situació. Però com que les filles no mengen una dieta rica en greixos, potser això acaba provocant diabetis.
Això només amb el cas de la diabetis o amb altres casos, també?
És el que s'ha estudiat.
Oh, però això obre una porta molt gran cap a altres coses.
Molt gran. I pot ajudar a explicar per què hi ha un increment que es detecta de moltes malalties metabòliques. I a vegades costa explicar-les per la dieta que aquestes persones que tenen la malaltia tenen. Potser, podria ser degut al que van menjar els seus pares abans de concebre'ls.
Bé, és una manera també de treure responsabilitat, no? I de donar-li els pares directament.
O d'agafar-la i dir, quan una persona és jove, vigila què fas, perquè les conseqüències les pagaràs tu i els teus fills també.
Impressionant. Una altra notícia, i anem ràpid, que ens quedem sense temps. Teràpia genètica efectiva per guarir malalties d'origen genètic, en aquest cas la talassèmia.
La talassèmia és una malaltia que provoca anèmia. És una malaltia genètica, hereditària, no s'adquireix i no es perd mai. És senzillament la proteïna que transporta l'oxigen per la sang, la hemoglobina, no funciona correctament. El no transportar prou oxigen, això provoca anèmia, aquella sensació de debilitat que tenen aquestes persones. A la Mediterrània afecta, déu-n'hi-do, la gent que afecta. A nivell mundial és 5 de cada 10.000 persones, però la Mediterrània és una zona especialment rica en aquest problema genètic. La teràpia gènica, primer explico un momentet què és, consisteix en curar una malaltia deguda a un gen que no funciona correctament, canviant-lo per una còpia que sí funcioni d'aquest gen. La forma de fer-ho és agafant cèl·lules del pacient, traient-li, al laboratori se'ls implanta aquest gen que sí funciona i es reintrodueixen en el pacient. La qual cosa fa que comenci tot a funcionar bé. Això va molt bé per malalties de la sang. Per exemple, la primera teràpia gènica es va fer també per una immunodeficiència, connectem amb la paraula del mes, que era hereditària. Però ja fa molt temps que es fan experiments, però sempre havia provocat casos amb problemes severs. Perquè quan s'introdueix el gen, es fa generalment amb un virus modificat i a vegades aquest virus pot trobar seqüències dins del genoma que el completin i això acaba provocant leucèmia. Llavors, en tots els tractaments que hi ha hagut, que s'han fet amb moltes persones, sempre hi ha hagut casos de leucèmia. Doncs bé, aquest cas que s'han curat persones de beta-talassèmia ja porten 3 anys, que es considera que és el període d'incubació d'un virus d'aquests si es reactiva, i tot ha anat perfectament bé. Per tant, sembla que estem a les portes d'una manera de fer teràpia gènica efectiva i sense efectes secundaris. També s'està provant amb èxit per la ceguesa, per exemple. I és un camp també, com el de les cèl·lules mare, surten publicacions cada setmana i sembla que s'està avançant pel bon camí.
Déu-n'hi-do, notícies, com sempre, plenes d'esperança i, evidentment, d'hores de feina, moltíssimes hores de feina, com les que, evidentment, també inverteixen els científics de casa nostra, i és que justament sempre tanquem aquest espai amb les notícies que ens arriben des de casa, en aquest cas, dades de la recerca a Catalunya.
Comencem per un parell de dades de recerca a Catalunya. Una és que cada any, des de fa un parell d'anys, el Ministeri d'Educació convoca un concurs per destacar les universitats de l'Estat que ells consideren que són d'excel·lència, en diuen el campus d'excel·lència internacional. Doncs bé, enguany hi ha hagut 5 universitats catalanes que han aconseguit l'estat de campus d'excel·lència internacional. Això ho valoren pels projectes docents, de recerca, transferència de coneixements amb la societat i amb la indústria, etc. No? Ho han aconseguit la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra, que anava junt amb la Universitat Oberta de Catalunya. Van fer un bloc elles dues. L'Autònoma de Barcelona i la de Lleida, que es va presentar junt amb la de Saragossa, Navarra i la Rioja, fent com un eix que segueix el riu Ebre. I a més, la Rovira i Virgili de Tarragona ha aconseguit el que se'n diu campus d'excel·lència d'àmbit regional, un grau, diguem-ne, per sota, però igualment que destaca l'excel·lència. Això vol dir 6 universitats catalanes i en total a l'Estat se n'han concedit 18 d'aquestes mencions. Per tant, un terç de les millors universitats les tenim a casa nostra.
Bona notícia, i totes aquestes universitats i aquests investigadors doncs tenen una gran producció científica.
Una gran producció. En el primer programa que vaig fer deia que aquell mes s'havien publicat uns 1.000 articles per investigadors catalans. Doncs bé, un estudi fet, no així com vaig fer jo mirant-ho per internet, sinó comptant-les una amb una, destaquen que l'any 2008 es van produir 14.918 articles científics de prestigi en centres de recerca catalans. I que des del 2003 fins al 2008 l'increment ha estat del 12% anual. I això situa l'any 2008, i hem continuat avançant, situa Catalunya com un centre de producció de recerca científica superior a estats com Àustria, Noruega o Suècia. És a dir, jo no em cansaré de repetir-ho, som una primera potència mundial en producció científica.
Continuarem parlant del tema i ara sí un darrer apunt sobre una de les recerques que justament fan aquests equips científics de casa nostra.
Sí, una perquè l'altra ja era la notícia del mes també, que hi havien participat gent d'aquí. Doncs bé, aquesta és una recerca que han participat dos investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona relacionada amb el canvi climàtic. Ells han vist que fa 10.000 anys va haver-hi un canvi climàtic, això ja se sap, va ser el final d'una època glaciar i això va provocar canvis de direcció en els corrents marítims que creuen l'oceà Atlàntic. En aquell moment hi havia molt gel al Pol Sud, el gel és aigua dolça, això feia que al Pol Sud l'aigua marina no gelada fos més salada, l'aigua salada pesa més i s'enfonsa, i a l'enfonsar-se per corrents anava cap al nord, seguint el llit marí. Quan es va fondre el casquet polar a l'acabar la glaciació, aquella aigua es va no endolcir, però va passar a ser menys salada, i això va provocar que s'invertís completament el flux dels corrents marítims, que són els que tenim ara. Doncs bé, aplicant aquests càlculs al canvi climàtic que estem patint actualment, s'ha vist que un altre corrent de l'oceà Atlàntic, que és la corrent del Golf, perdrà un 30% d'intensitat. La corrent del Golf envia aigua del Golf de Mèxic cap a les costes europees en superfície. És aigua calenta, que quan topa amb l'atmosfera freda, més freda d'Europa, provoca bona part de les precipitacions que tenim, de l'aigua que rebem. Això vol dir que si aquest corrent disminueix un 30%, tindrem menys precipitacions de les que tenim ara. Una dada realment quantificable de quins efectes ens pot provocar el canvi climàtic.
Sobre canvi climàtic també en parlarem en properes edicions de l'Eureka i per tant estarem ben pendents d'aquesta notícia també. David, bueno, moltíssimes gràcies, felicitats de nou.
Gràcies.
A dormir.
Ara sí.
Perquè gairebé avui no has tingut temps.